Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, comencem aquest dimecres 28 d'abril de 2021, un matí primaveral amb pluja a Vilafranca, rúfol, gris. Ja ens ho havia explicat el Pere just aquest dimarts. La setmana serà ben bé així, setmana primaveral. Nosaltres entomem amb ganes aquestes 3 hores de ràdio, de magazín, amb una pila de continguts i de veus que us faran amè i entretingut aquest matí i al mateix temps aprendreu coses. 3 hores de ràdio que farem des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, com cada matí de dilluns a divendres de 9 a 12. Així que acabi el sumari d'aquí uns minuts, comencem amb el de vinya i vins, amb el sommelier Xavi Viles. Així arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat, en clau Alt i Baix Penedès. Quan passin uns minuts de 9:45, l'Anna Ruiz ens acostarà a les espurnes literàries. Avui conversarem amb el seu antecessor, amb el Pere Martí, sobre el seu poemari Taroda, haikus de les 4 estacions. I a les 10 a l'actualitat us presentem el projecte Efímer que es construirà a Can Guineu, a Sant Sadurní, per potenciar la cultura. Ens acompanyarà el seu alcalde, Josep Maria Ribas. A 10:45, segona cita d'aquest matí amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I tot seguit encetarem la nostra tertúlia dels dimecres amb la gent gran. Avui ens acompanya la Júlia Brics a Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. I els hi traslladarem, almenys d'inici, el tema de la setmana, amb el qual fèiem tertúlia justament ahir amb 3 alcaldes de les nostres comarques. Aquesta llau d'iniciatives, de projectes per instal·lar macroparcs fotovoltaics i eòlics arreu, també a l'Alt i al Baix Penedès. A les 11, a la secció setmanal amb Vinseum, ens acompanyaran la Laia Pérez i la Cecília Gené i presentarem el projecte Qui són ells, enmarcat dins el Festival del Pensament, Vilapensa, i dirigit a estudiants de secundària i batxillerat. A 11:45, tercera i darrera cita amb les notícies del Penedès, tercer flash d'aquest matí. I acabarem aquest dimecres obrint l'agenda al detall amb un parell de propostes de quilòmetre zero. Avui comencem presentant el Diabòlic, la 13a edició del Diabòlic que organitzen el Vall de Diables de Vilafranca. Un diabòlic atípic, però diabòlic al cap i a la fi, que començarà aquest dijous amb una exposició i acabarà dissabte. El Pau Soler i el David Ortega ens explicaran totes les activitats que han preparat. I l'altra proposta d'aquesta agenda al detall és doble. Són 2 propostes de visites guiades que es poden fer cada setmana al conjunt monumental d'Olèrdola. Ens ho explicarà el Josep Anton Pérez, responsable de Tríada. A banda d'aquestes 3 cites amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, hi sumem 3 cites més als butlletins amb els quals acabem d'explicar tot el que passa. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així anirà aquest dimecres 28 d'abril. Aquestes són les veus que ens acompanyen a partir d'ara i fins a les 12.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El de Vinya i Vins amb el sommelier Xavi Viles. Avui parlem del 55è concurs Tasta Vins d'EO Penedès. De la seva mà anirem a la rebotiga d'aquest concurs i descobrirem com es fan aquests tastos a cegues. Xavi, bon dia.
Bon dia. I déu-n'hi-do, ara que has dit 55è, són molts, eh?
Sí, és el concurs de vins més antic de tot l'estat espanyol, oi?
Correcte, sí, sí, sí. Per això que dic, aquesta xifra...
Imposa una mica.
Imposa, déu-n'hi-do, sí, sí.
M'ha dit un ocellet que aquest any s'ha fet rècord de mostres.
Sí, rècord de mostres, rècord de cellers participants, que això al final, com més diversitat, doncs més plural serà, hauria de ser el concurs, no? Per tant, és una bona notícia, sí, sí.
Això no ho sap potser tothom, que els cellers decideixen si participen o no i quins vins presenten, oi? I cada any pot variar això.
Correcte, sí, sí. De fet, no només aquest concurs, sinó tots els concursos. Decideix, cada celler decideix si hi participa o no hi participa. És a dir, tots els concursos que veiem al món, és el propi celler que diu, vale, participo en aquest concurs i, a més, amb aquesta mostra. Inclús, si és un vi jove, no pot presentar gaires mostres més que les d'anyada, no? Però si és un vi de criança, doncs inclús podria decidir quina anyada presenta. Aquesta no la presento perquè no és un any que crec que... O aquesta sí, no? Vull dir que és sempre el celler qui escolleix participar o no participar i quina mostra posar de quin vi. I cada any pot variar, podria jugar molt al celler, de fet. Sí, sí. Hi ha cellers que cada any presenten la mateixa mostra i hi ha cellers que varien segons el que creuen.
Hi ha cellers anticoncurs?
També hi ha cellers... Sí, 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 hi ha cellers anticoncurs en general, correcte. Hi ha algun celler que, per molt bona amistat que hi tinguis des de Tastavins, em refereixo des de la D.O. Penedès, i estiguin molt involucrats en moltes coses en el sector, no participen a cap concurs. No només en aquest, sinó, ja et dic, ja trobes algun celler que, per filosofia, no participem a cap concurs.
Hi ha el concurs de vins de la D.O. Penedès, que impulsa Tastavins. Sol tenir molta participació. Aquest any dèiem que hi ha rècord de cellers i de mostres en general, any rere any. Hi ha participació, els cellers en tenen ganes?
Bueno, jo justament crec que ha sigut un any on hem trobat aquest punt, bueno, aquest any una mica dolent, no? Que no s'han fet moltes fires, moltes accions promocionals, doncs també potser ens ha donat més força, doncs, a que al final això és una acció promocional també, on els cellers tenen visibilitat, sobretot els que guanyen, això sí, els que agafen medalla.
Però si no guanyes, com que tampoc es fa públic i participa,
exacte,
i qui no, tampoc et fa mal.
No et fa mal, correcte, sí, sí, només des de dintre, no, pròpiament, que saps que has participat, però des de fora no. De fet, que jo que estic a dintre de Tastavins, i si puc saber més o menys quins cellers hi han inscrits, però no sé les mostres tampoc, no? Perquè tampoc les vull saber, perquè jo després t'estaré, no? Dilluns, justament.
No vols estar condicionat.
Exacte, i bueno, m'agrada més fer-ho així, no? I per tant, no sé quines mostres han presentat, i per tant mai podré dir, doncs aquell supervi que penso i no l'he valorat bé, no? Doncs no ho sabem, no. Pròpiament, només que el celler, això sí, està clar.
Com a sommelier, un concurs com aquest, poder participar en el seu Tasta Cegues, és tot una fita, no? És interessant.
És molt interessant, primera, per ajudar en el sector, en el concurs, això per una banda, perquè ja ara us explicaré, no?, que tenim un panell de tastadors extraordinari, per mi brutal, d'aquí a Catalunya, del panorama català. Això per una banda, i segona perquè és un exercici personal també molt interessant, com a sommelier que estàs habituat, lo normal és tastar vins a la vista, és a dir...
Sabem què tastes.
Sabem què tasto i coneixem-los moltes vegades més. Doncs aquí tasto coses que no sé què són, home, sé que són Penedès i sé la categoria, ara també us les diré, però no sé quin vi és. Llavors és un exercici també molt interessant d'autocontrol, d'auto...
Posar-te a prova, no?
Posar-te a prova, sí, sí. Sí, sí.
Presenta'ns aquesta 55a edició del concurs Tasta Vins d'EO Penedès. Quines categories hi ha, per exemple, ara les anomenaves?
Bueno, d'entrada això, que és el 55è, que estem treballant juntament amb l'EO Penedès, vale? Això també és important, des de Tasta Vins i l'EO Penedès, aquest 55è concurs, que vol dir EO Penedès, vol dir vins tranquils de l'EO Penedès, i a clàssics, clàssics Penedès, vale? És a dir, a vegades els caves no, caves no, perquè això és el concurs de la DEO Penedès, no de la DEO Cava, vale? I si algun vi d'algun d'aquests cellers el té com a DEO Catalunya o el té sense DEO, tampoc pot participar. Això és una, això d'entrada, no? Per tant, és només DEO Penedès. Justament el límit d'inscripcions era el dilluns, i el dilluns que ve, dia 3, si no m'equivoco, doncs, tastem, i després el dia 14 es donen els premis de les medalles, que és el divendres 14, que em sembla que està dintre del mar de les fires de maig, que no sé enguany com s'acaben de...
Avui aquest any s'estiren molt.
Vale.
Aquest Fira't al Maig, no hi ha fires, hi ha la campanya Fira't al Maig i s'estira durant tot el mes.
Vale, doncs justament el divendres 14 em sembla que ho fem l'entrega de premis.
I per tant, hi ha un únic tast a cegues,
un únic tast
a cegues, passarà dilluns vinent.
Que passarà dilluns, correcte. I què tastarem? Doncs hi ha aquestes categories. Blanc jove, que podria ser de qualsevol varietat, no hi ha distinció aquí de cognom, diguéssim, és a dir, un blanc jove.
No hi ha categoria xarel·lo.
Correcte. Blanc de criança, que també pot ser de qualsevol varietat. Ah, això sí, ha de tenir una criança en barrica, en bota.
Mínima o no cal?
No, em sembla que no hi ha un mínim. Després tindríem un altre tipus de blanc, que és el xarel·lo. Aquest sí que ha de ser un xarel·lo. Després tindríem una categoria de rosat, que el normal és que només hi hagi una categoria, perquè els rosats habitualment són rosats joves i només hi ha una categoria. I dintre dels negres, doncs, també tindríem dues: negre jove, negre de criança, com a mínim alguna pas per criança, i per últim tindríem la categoria dels comosos, que en aquest cas sí que són els clàssic Penedès, que ja us dic, només pot ser clàssic Penedès, ni caves ni corpinats.
Presumies fa uns instants del panell de tas d'aquest 55è concurs.
Sí, bueno, el panell de tas tots, pràcticament som tots coneguts entre nosaltres, però hi ha una... Jo, de les coses que m'agrada més és la diversitat de professions de la gent que tastem. Potser seria lo lògic dir, vale, fem un concurs, per tant han de tastar els millors tastadors, els millors sommeliers, els que estan acostumats a tastar molt. Sembla lo lògic, però jo penso justament que fem una cosa molt bé des de Tastavins, és escollir bons tastadors, per suposat, però després també gent del sector, que a la millor no són o no estan tan habituats a tastar, però que tenen una opinió també molt, molt important també i molt vàlida, com podria ser compradors de centrals. Aquest any, per exemple, em sembla el comprador de Vinalium, els compradors de la central, de Calfero, per tant, gent que també està habituada a tastar, però potser veu la manera de tastar una mica diferent de la que ho veuria jo. Jo crec que és important. Que
està més en contacte amb el client, no?
Potser, exacte, que hi hagi pluralitat en aquest sentit. No només anem a la part més tècnica de totes, no? Tenim periodistes que venen els enoturistes, no el mateix, que sempre que són molt, molt, molt el David i la... Sobretot el David, em sembla que aquest any només ve. I que diuen, ostres, nosaltres no en sabem de tastar, com ho feu vosaltres, però sí que donaré la meva opinió des d'una vessant, doncs, des de periodista, i a mi em sembla, doncs, també molt supervàlida, no? Perquè al final posar la puntuació en un vi sí que no pot ser, per una banda, has de veure si hi ha defectes o no, però això ja es veu bastant, bastant evident amb tota la mitja de gent que som allà, però després també hi ha una altra vessant a vegades, que és aquesta, no? Què veu una persona que no està tan entesa, o què veu el client que nosaltres a la millor no veuríem? I llavors per això aquesta pluralitat de tastadors.
Quants tastadors sereu, més o menys?
Uns 25, més o menys. Em sembla que aquest any potser sí que som 4 o 5 més, perquè també hi ha més mostres, però no sé exactament quan serem, però uns 25, sí.
Anem a la rere botiga d'aquest concurs de tast. Explica'ns una miqueta com es fa aquest tast a cegues, com ens ho hem d'imaginar, això?
Bé, això que us comentava, ara imagineu-vos, per exemple, 25 tastadors, ja us dic, alguns som sommeliers, altres no, altres periodistes, altres restauradors, altres compradors, però tots dintre del sector del vi, això sí. Som aquests 25, ens distribuïm, entrem, arribem al dilluns, no?, i entrem en una sala molt gran, em sembla que ho fem aquí a l'Enològica, i ens distribuïm per taules de 5. En aquest cas, ara ho poso per fer números rodons, no sé si serem 24, 25 o 26. però ens posem per grupets de 5.
Podeu comentar la jugada entre vosaltres?
Sí, una miqueta sí.
Sí, es fa.
Sí. Llavors, la
és
meitat...
com un examen, eh? Que has d'estar callat i no pots copiar.
No, no, a veure, no podem comentar massa la jugada perquè no, si no, no acabaríem mai. Però sí que diem algunes coses. Ara, jo em poso una taula de 5 i, per exemple, hi ha 3 taules de 5 que tastaran un grup de vins i 3 taules de 5 que tastaran un altre grup de vins.
No ho tasteu tot?
No ho tastem tot. Vale? Perquè si jo hagués de tastar més de 150 vins, que em sembla que aquest any hi ha al voltant d'això, 150 i pico vins, no podria en un matí tastar 150 vins. Com a mínim d'una manera una mica lògica seria molt precipitat i no seria tampoc bo pel concurs. Per tant, més o menys puc tastar la meitat de vins o una mica menys, a veure com ho distribuïm aquest any, perquè ja us dic, hi ha més mostres que mai.
Com puntues?
Com puntuo?
Aquesta fitxa de puntuació, com
això,
és?
Això, ens posem en una taula de 5 o de 4 tastadors i tenim unes fitxes per cada vi. Aquesta fitxa l'hem d'omplir amb el nostre nom, amb la categoria de la mostra que tenim, i ens van portant un per un els vins. Nosaltres tenim una sèrie de copes a davant i et porten el primer, evidentment sense veure absolutament res, no veus res. I què valores? Valores diversos aspectes, que alguns podrien ser discutibles o no, eh? Una banda és el color, que és un aspecte que jo normalment valoro molt bé a tots, perquè és que avui en dia el color està molt ben acabat amb tots, a no ser que vegis una cosa, com molt, molt passada de color, no? Però normalment estan tots ben acabats.
I la puntuació és de l'1 al 10?
Hi ha una puntuació com si fos de l'1 al 10, va més enllà, va més del 10, ara recordo si és de l'1 al 20 o del... i després també hi ha un infinit.
Sí?
Que si no t'agradés gens seria un infinit, i poses puntuació, 1 és la millor i vas posant
a l'inrevés,
correcte. Llavors guanya el vi que té menys punts. Vale, seria a l'inrevés,
no? Perquè quan sents aquest vi té 90 punts Parker,
sí.
O
bueno, això seria una altra, això seria una altra manera,
90 i escaig, sempre s'acosten al 100, no? Els bons.
Sí, aquí seria una altra manera de valorar-ho, això, Una altra manera és del 0 al 100, quina puntuació li poses del 0 al 100, on 100 és la millor, tots aquests, els Parkers, no, el Robinson, que a partir dels 90 ja són grans puntuacions. Això és una manera de valorar-ho. De totes maneres, aquesta gent, quan tasta, ho tasta sabent el que tasta, també, És una altra manera, és diferent, sí. És igual que les guies de vins, tot això és diferent. El concurs, en canvi, no sabem què tastem i fem una puntuació. En el nostre cas, valorem a l'inversa, no? El que té menys puntuació és el que guanya. Ja et dic, en el color habitualment poses una molt bona puntuació, és a dir, pocs punts. En el intensitat aromàtica, és una de les altres... que clar, aquí també podem... Hi poden haver... Aquí és quan comentem molt la jugada, no? Perquè intensitat aromàtica pot ser un vi molt intens aromàticament, però que després no t'acabi de quadrar en la boca o en el tast, en la complexitat de tast, sigui molt aromàtic perquè és molt floral, no? I he de posar bona puntuació, perquè ho és. Però després no m'acaba de quadrar a mi. Llavors aquest vi ja té bastantes opcions de no quedar malament, perquè li he posat una gran puntuació. A no ser que el vulguis matxacar després una mica, no? Amb la part de tast. Llavors aquí a vegades sí que comentem. Quan veiem una cosa que marxa
que
una
no
mica
casa.
De... Sí, sí. I puntuem això, intensitat aromàtica, complexitat aromàtica, si veiem un aroma, dos, o en veiem diversos més, per mi, com més complexitat, més puntuació, segons la categoria que estigui, això també has de tenir molt cap, no? Si tastes al cap, si tastes blanc joves o si tastes xarel·los. Si tastes xarel·los i veus que allò, per exemple, no és un xarel·lo 100%, que podria ser, ho comentem i, bueno, pot ser que no estigui ben puntuat, podria ser. Ens ha passat alguna vegada. I després també tastem en boca, no? En boca, sobretot la seva acidesa, la seva entrada en boca i la seva complexitat en boca. I per últim, bueno, el postgust també el valorem. Ja et dic, són com 6 o 7 categories que li vas posant aquesta puntuació. I al final una puntuació final global. Tot això ho sumes i et dona un número. I aquest número el sumem nosaltres mateixos allà.
Nosaltres mateixos,
a vegades amb calculadora, perquè ja, al final ja no saps què estàs sumant, i poses la puntuació baix. I això ho entregues. I al final d'aquells 3 grups de 4 taules que hem tastat aquell mateix vi, entenc que es fa una mitja, es divideix entre el número de tastadors i surt el número 1. el número final.
Quants vins pots arribar a tastar aquest dilluns?
Doncs això, jo crec que tastàvem habitualment uns 50-60 vins cada tastador. A veure aquest any, perquè hi ha bastantes més mostres, no sé si haurem de pujar de nivell i d'estar més vins, jo penso que no, perquè és bastant, seria una mica incòmode al final, sinó que a la millor doncs, fem més grupets i a la millor tastem 40 vins, una cosa així, que seria lo lògic, perquè si no també el teu cap es comença a perdre. Quan portes a partir de 20 vins, la teva, sobretot la boca es comença a estar una mica estressada.
I una xafarderia, Xavi, gens professional. Us hem d'imaginar escopint entre vi i vi, o torradetes, o com ho feu?
No, escopint totalment.
Directament,
sí, sí,
eh?
Aquesta sí, ostres. Escopint totalment.
Per tant, gens glamurosa, la imatge?
Gens glamurosa, tots fent un soroll que ara no faré aquí, és aquell que fas com un xarrup, que intentant agafar sempre el màxim d'oxigen possible en boca, per valorar tot això que deia. I escopint tota l'estona, evidentment. Jo no recordo en cap panell de tast haver begut ni una gota. A vegades se t'escapa una miqueta, però ni una gota, perquè si no, primera, no series professional, no? I segona, no sortiries d'allà viu, quasi bé.
Quanta estona podeu estar tastant aquestes?
Sí, llavors comencem, per exemple, comencem a les 9 del matí, fem una pausa quan portem uns 20 vins, que és això que et dic, a partir de 20 vins la boca està estressada i el teu cap també, no? 20-25 vins, parem i tornem a tastar 20-25 més. De categories diferents, jo ho tasto tot, des de blancs, totes les categories les tasto. Però no tots els vins de totes les categories. Això és el que... I fem una pausa a les 11 i després doncs de 11 a 1, més o menys, de 9 a 11, fem una pausa i d'11 i mitja a 1 i mitja, més o menys, en cada aquest bloc tastem uns 20-25 vins.
I tasteu en dejú? O no cal?
Evidentment no cal. Jo tasto en dejú perquè faig dejuni, però no hi veig, no hi veig la relació. De fet, inclús convindria menjar una miqueta. Perquè
una mica de coixí.
Sí, perquè sense voler, la teva boca es va impregnant d'aquesta sensació alcohòlica i encara que no te l'empassis, o molt poc, la sensació alcohòlica en boca comença a ser molt pesada. Ja està, el cap et balla una mica, tot i no anar malament, però... et balla.
Xavi Viles, moltes gràcies per explicar-nos les interioritats d'un concurs de tast, com aquesta 55a edició del Tasta Vins del Penedès, ja que dilluns vinent tindrà lloc la sessió de tastes cegues. I em sembla que ara d'aquí 15 dies, quan es donin a conèixer els vins guanyadors...
Podem parlar, no?
En podem parlar i després d'aquestes explicacions teves ho entomarem d'una altra manera, sabent tot això que hi ha darrere, aquests intríngulis.
No és un tas fàcil i de fet no ho ha de ser, no? I hi ha coses divertides que, ara tampoc ha donat temps, però passen anècdotes durant el tast, passen cosetes entre nosaltres.
Doncs, si et sembla, d'aquí 15 dies ens expliques l'experiència.
Explico l'experiència i expliquem...
qui ha guanyat.
Si ja sabem els guanyadors.
I tant. Sí. Gràcies, Xavi, bona setmana.
Bon dia.
Són gairebé 9:45, tenim cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, que ens l'acosta la Laia Paretes. Després seguirem parlant de llibres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Comencem aquest repàs parlant del nou carril bici que unirà Vilafranca amb els Monjos, que estarà acabat el mes de novembre. La primera fase dels treballs afecta el tram que va des de la rotonda de les Palmeres a l'avinguda de Tarragona i fins a l'Hotel Air. Les obres avancen a bon ritme i està previst que acabin al setembre. El segon tram va de l'Hotel Air fins a la depuradora, a tocar de Santa Margarida i els Monjos, i en aquest cas les obres estan pendents de començar i la previsió és que acabin el mes de novembre. El nou carril bici per a vianants i bicicletes, que anirà pel lateral de la via, ha d'enllaçar el nucli urbà de Vilafranca fins al límit del terme municipal amb Santa Margarida i els Monjos. El recorregut, amb una longitud total de 2,4 quilòmetres, comunicarà amb 5 polígons industrials: Avinguda de Tarragona, Clot de Moja, Estació de Mercaderies, Domenys 1 i Domenys 2, on hi ha unes 200 empreses i treballen unes 2.000 persones. El primer tram, el que s'està executant ara, té un pressupost d'1.250.000 euros i compta amb una subvenció del 73%. 3% del pla de polígons de la Diputació de Barcelona. El segon tram té un pressupost de 391.000 euros que està finançat amb un 30% pel fons europeu FEDER, i aquest projecte forma part de tota una estratègia de ciutat per assolir una mobilitat més sostenible que implica més itineraris per a vianants i bicicletes sempre que sigui possible segregats. El Montmell aprova la instal·lació de dues càmeres de seguretat a la via pública. Són càmeres lectores de matrícula que controlaran els Mossos. L'Ajuntament ha aprovat a través de la Junta de Govern Local el pressupost per instal·lar aquestes dues càmeres. Seran dues càmeres lectores de matrícules que s'ubicaran a la carretera TV-2401, a l'entrada de l'urbanització del Mirador del Penedès i a l'entrada de la Juncosa del Montmell. El pressupost és de 14.870 euros i la instal·lació anirà a càrrec de l'empresa CCCAT Security Satisfy System SL, amb la qual s'ha fet un contracte menor. Des de l'Ajuntament afirmen que hi ha la intenció de cobrir tot el municipi en els següents dos anys amb més càmeres, tot i que el pressupost només permet posar-ne dues ara. Les càmeres de seguretat seran controlades pels Mossos d'Esquadra, que s'encarregaran de la seva gestió, la gravació i del tractament de les imatges. El consistori no tindrà accés a aquests enregistraments ni podrà accedir a cap dada generada pels dispositius. El Festival de Poesia Les Caves torna a Sant Sadurní del 7 al 28 de maig. La d'enguany és la 13a edició d'un festival consolidat que cada divendres de maig farà vibrar la poesia en la penombra de Les Caves. En aquesta ocasió amb una novetat, la darrera de les sessions tindrà lloc al pati de Can Guineu, un espai que a partir de finals de maig es convertirà en un punt neuràlgic de les activitats de la vila. Els recitals es faran els divendres 7, 14, 21 i 28 de maig a les 8 del vespre, i el divendres 21 també s'ha programat una sessió de poesia infantil a Les Caves a càrrec dels infants participants al taller de poesia infantil realitzat a la biblioteca. Les Caves Jaume Giró i Giró, Codorniu, Recaredo i Fontpinet, a banda del pati de Can Guineu, seran els indrets escollits per allotjar la poesia de Lola Miquel, Esther Xargay, Santi Borrell, Vicenç Llorca, Nati Soler, Víctor Verdú, Rosa Maria Arrazola, Carles Figueres, Marta Pérez Sierra, Biel Bernils, Miquel Cartró i Antoni Clapés. I acabem explicant-vos que Gisla la Remeiera conduirà aquest dissabte una visita teatralitzada pel bosc exterior del conjunt d'Olèrdola. Dins de les activitats de difusió que s'organitzen a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, aquest dissabte a les 11 del matí s'ha programat una de les propostes més veteranes. Es tracta de la visita teatralitzada amb Gisla la Remeiera, que permetrà conèixer les característiques del bosc exterior del conjunt monumental. Gisla representa un personatge que va viure a Olèrdola l'any 1003, i aquesta activitat familiar té el propòsit d'aconseguir que els visitants s'ho passin bé i coneguin els valors naturals de la muntanya d'Olèrdola. Amb la Gisla es difonen les propietats curatives de les plantes ben presents en el nostre entorn natural, com la farigola, l'espígol o el romaní. Les reserves es poden fer a la web de Via Penedès.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa.
Ara passen 7 minuts de 2:15. Aquesta recomanació literària d'avui és molt especial perquè reuneix el Pere Martí, que durant molts anys ha impulsat aquesta secció, i amb molta estima, amb l'Anna Ruiz, que just ha agafat el relleu aquesta temporada. Anna, bon dia.
Molt bon dia i molt contenta.
Oi que sí? I era tant. Ben tornat.
Gràcies, home. Venir de convidat, doncs, és tot un honor, tot i que bé, alguna vegada ja també havíem parlat de llibres meus, només faltaria, però aquest és una mica especial. ja ho veureu.
Se't fa estrany això de venir de convidat després de tants anys sent tu qui parlaves amb els autors?
Sí, sí, però bueno, la veritat és que anava bé canviar i que ho agafés l'Anna, doncs la veritat és que de seguida em va fer il·lusió perquè amb ella li feia il·lusió, li feia gràcia poder-ho fer i a més de la manera que és lectora i amb l'experiència que ja tenia el 3 de 8 i amb altres mitjans fent crítica literària, doncs estava segur que no que només se'n sortiria, sinó que ho faria molt bé, i aquests mesos que ho ha anat fent doncs ja s'ha vist ben clar. Per tant, estic molt tranquil, eh? Si puc anar venint de tant en tant, encara que sigui un cop l'any de convidat, encantat.
A nosaltres ens farà molta il·lusió. Anna, comencem amb una petita efemèride literària.
Sí, comencem, com sempre, recordant algun aniversari. Mireu, fa 100 anys que va néixer el 17 de gener de l'any 21 la Patricia Highsmith, que va néixer a Texas, Estats Units, i va morir a Locarno, a Suïssa, el 4 de febrer del 95. Aquesta escriptora famosa va tenir una infància difícil. La mare, quan estava embarassada, no la volia tenir, s'havia separat del pare. Fins i tot li va confessar que prenia aigua a ras per veure si així avortava. Bé, aquesta infància complexa, als 18 anys descobreix un llibre del Carl Menninger que es diu La ment humana, que parlava de pacients que tenien piromania, esquizofrènia, i tot això ja li comença a interessar. Es va graduar l'any 42 a la Universitat de Barnard i ja va aprendre en allà l'ofici d'escriure teatre, conte, novel·la, etc. Hi ha un moment que ella fa una biografia sobre ella mateixa que es diu Beautiful Shadow, que es tracta molt malament, ja. Es tracta d'alcohòlica, una mica misantropa, una dona cruel. Però hi ha gent que la va conèixer i diu que, tot i que tenia una personalitat complexa, que tampoc era tan dura com es presenta. Què li passa a la seva vida que li fa canviar tot? Doncs que coneix l'Alfred Hitchcock, li encanta aquest director de cinema estrany en un tren, que és una novel·la que ell havia escrit, i això la va catapultar a la fama. I comencen una sèrie de relats pertorbadors amb una prosa complexa, terrorífica, etc. Va fer 22 novel·les i 8 llibres, moltes van passar al cinema, i s'ha de dir que ell és de les primeres a incloure en literatura, penseu que estic parlant dels anys 50 i 60, matisos homosexuals en les seves novel·les. El seu protagonista estrella, Tom Repley, ja tenia aquesta sexualitat ambigua, etc. I diuen que ella mateixa era lesbiana o bisexual, i crec, si no m'equivoco, que aquesta setmana van fer una pel·lícula a TV3 que es deia Carol, que parteix d'una novel·la seva. Va tenir una relació, a l'any 63 coneix a Mary Jane Maker i ve a viure a Europa i finalment mor a Europa. Quan mora té una bona fortuna, uns 3 milions de dòlars, que va deixar a la colònia d'escriptors Yaddo, que era on ella va començar a escriure. I clar, sempre faig una cita, però avui no puc llegir una novel·la, eh?
No.
Per tant, us faré unes frases d'una novel·la que es diu Suspens, que parlen sobre l'ofici d'escriure. M'entenc molt millor amb els pintors, i la pintura és l'art que està íntimament relacionat amb el descriptor. Els pintors estan acostumats a fer servir els ulls, i és bo que l'escriptor faci el mateix. Aquesta novel·la era de l'any 66. I com sempre us diria, o que mireu cinema aquesta vegada, o que la llegiu per primera vegada, o que la rellegiu per celebrar els 100 anys del seu naixement.
I tant que sí, un plaer. I ara toca presentar aquest poemari
del Pere Martí. Què dir-vos del Pere Martí que no sabeu, però sí que voldria destacar dos o tres cosetes que ell, com a escriptor de literatura infantil i juvenil, es caracteritza per escriure d'una manera realista, per tenir present l'ecologia, perquè té una cura acuradíssima de la llengua, I em puc donar fe perquè crec que he llegit una mica uns quants escriptors i de vegades se't trenca l'ànima, eh? I, clar, tots els títols no us diré, però us en diré dos o tres que a mi m'encanten. El Griset, La tortuga del Hans, Les endevinalles per tothom i L'última cuca de llum. A mi em va arribar especialment al cor i tinc un tanc de joguina que potser és la teva cosa que recordo més potent, amb exposició inclosa, etc, etc. El Pere, clar, molts el recordareu perquè ha estat professor vostre d'institut i jo amb ell vaig començar un llarg itinerari l'any 2002 quan vam entrar a l'Institut d'Estudis Penedesencs com a secció literària. Després vam continuar a la secció literària de l'Agrícol i doncs és un home conegut per tothom i especialment potser a Ràdio Vilafranca pel programa que feu tu i el Josep Maria Soler, Llegir per sentir, no? Perquè del que has fet amb la Sílvia ja n'hem parlat, no? I va, i de cop un dia, pam, apareix un llibre de poesia per adults. Ep, què passa aquí, no? I no un llibre qualsevol, sinó que demana d'una tècnica literària que es diu Taroda, Haikus de les quatre estacions, que el títol ja diu molt, no? Però quan tens el llibre físic a les mans, Pere, trobes uns dibuixos que són d'una tendresa, d'una delicadesa. Clar, tu potser no entens la literatura sense la il·lustració. Pot ser això una mica, però parlem-ne de tot això, perquè és molt, molt bonic. Com va ser això?
Bé, una mica casualitat. El dibuix a la portada, que després alguns m'han anat dient, oi, però és que fins i tot sembla d'una senzillesa dels dibuixos japonesos. Ah. I doncs no, no té res a veure. Això és una skyline, que en diuen ara, una silueta de la plaça de Taroda, el campanar, l'església, l'antiga porta del cementiri, i això la noia que ha fet els dibuixos, la Limma Gallego, ho va fer un any per al programa de la Festa Major, ja deu fer potser 10 anys, aquest petit dibuix de la coberta. A mi em va agradar moltíssim aquest dibuix quan el vaig veure. Després va agradar tant que alguna altra comissió de festes el va fer servir per fer uns adhesius pels cotxes, un altre... Bueno, el van anar fent servir gent. Quan jo vaig decidir que volia intentar publicar Taroda, Haikus de les quatre estacions, li vaig dir a l'Imma, Imma, aquell dibuix que vas fer tan maco, que me'l deixaries fer servir per la portada? I va dir, oh, per mi encantada. Diu, i si en vols algun altre, no quedis. Dic, doncs t'agafo la paraula.
Deixeu-me que fiqui cullerada. Taroda és un poble de Sòria.
Exacte. Però tens raó, eh? Perquè en parlem com...
Sí, com si ho coneguéssim tots.
És un poble petit. A la bona època s'havia tingut 500 habitants o així, però amb la immigració dels anys 60, com molts pobles de Castella, però també pobles del Pirineu o d'altres contrades, la gent va emigrar, molts cap a Barcelona, cap a Madrid, cap a Bilbao, els llocs on hi havia a la indústria feina, no? I és un poble que ha quedat molt petit. Penseu que a l'hivern hi pot haver 12-14 persones que hi viuen, per tant és petitíssim. A l'estiu, en canvi, ens podem trobar els dies de festa major i això 300 persones tranquil·lament. Per tant, hi ha un canvi radical. És el poble on va néixer la meva dona i on hi anem des de fa molts, molts anys, i això lògicament es veu també en el poemari. Les il·lustracions, per tant, venen d'aquí. L'Imma es va llegir els poemes, em va dir que també que li encantaven, i vam quedar que en faria una per cada estació, i si no recordo malament, a l'estiu dues, perquè l'estiu és l'època de la vitalitat màxima, i per això també jo, amb tota la intenció, en comptes de posar-hi 20 haikus com a les altres estacions, a l'estiu en té 30, perquè l'estiu s'omple de vida, canvia radicalment el poble.
A l'estiu tota cuca viu.
Exacte.
Molt bé. I també hi ha un pròleg molt bonic de la Montserrat Morera i fa una cita de Confuci que diu: haiku és simplement allò que està passant en aquell lloc i en aquell moment. I jo crec que llegint el llibre dius, ah, doncs mira, això és Teroda, és el lloc, el moment, la precisió, no? Però jo també m'ha arribat com una aura d'espiritualitat que va recorrent el poble i no sé què en penses, perquè clar, sí que he dit al principi el Pere és un escriptor realista, etc. Però quan tu et vas posar a escriure volies fer això, una pintura realista, però també aquest esperit que et dic que serpenteja l'obra.
Pot ser, de vegades no n'ets ben conscient, però jo que sí, el que sí que era conscient és que només coneixia Teroda pràcticament, dels estius. Clar, els estius allà són d'una sequera impressionant. De vegades no et plou en tot l'estiu. El camp és rostoll, per tant és pols. És un món que estàs molt més bé a casa de la fresca, surts a partir perquè les cases són de paret, surts al cap vespre. Bueno, quan ens vam jubilar i vam començar a anar-hi a qualsevol moment, per dir-ho d'alguna manera, vaig descobrir una altra Teroda. Vaig descobrir la Teroda de la primavera, que era increïble. Jo hi havia flors que no les havia vist mai. Veies els marges, les cunetes, però plenes de veritables mantells de flors, i algunes espectaculars. Els verds, l'esclat dels verds, dels pollancres, dels verns, dels salzes bords, dels salzes de riera, em meravellava, perquè era tot un altre món, per mi molt desconegut, no? A l'hivern exactament al revés, no? Els cremallons de glaç que penjaven de les teulades, perquè hi fa molt fred, les nevades, que encara no hi neva tant com abans, però nevades que deixaven el paisatge absolutament com irreconeixible, perquè només eren muntanyes. Clar, eren uns canvis tan radicals que vaig pensar, ostres, faràs petites proses de moments del paisatge de Teroda. Primer vaig pensar això, però després, quan vaig començar a fer alguna petita prosa, vaig dir, no, això ho has de resoldre amb haikus, perquè és una mica, el haiku és el, per dir-ho d'alguna manera, és un dels poemes més significatius pel que fa a copsar, a presentar moments de la natura. I per tant vaig començar a fer un haikus. Però sí que, el que deies tu, jo penso que sí que hi ha una certa espiritualitat o com a mínim gairebé una veneració pel paisatge que podria ser que lligués amb aquesta concepció més oriental de la natura gairebé panteística, com una divinitat també, no? Jo tampoc no tenia aquesta intenció exactament, però sí que era conscient que molts moments dels que jo reflectia no només era com un flash d'aquella situació, sinó que alhora reflectia un esclat de vida, però també podia reflectir un tancament total que gairebé era una letargia que s'acostava a la mort, com podien ser alguns dels haikus de
l'hivern.
I això, l'altre pròleg, també ho reflecteix bastant, perquè el que deies de la Montserrat Morera el va fer des d'aquí, perquè ella és catedràtica de literatura, de literatura castellana, ens coneixem perquè vam estudiar junts a l'Autònoma, i li vaig demanar el pròleg, perquè la meva primera intenció era fer un pròleg per a l'edició castellana, que es diu Teroda, Haikus de les Quatre Estaciones, i un pròleg per a l'edició catalana. A la Montserrat Morer li vaig encarregar el pròleg català, i el César Millán, que és un llibreter, crític literari, que té un programa de ràdio també dedicat a llibres a la cadena Ser Sòria, i és una persona molt agradable, molt oberta, jo el coneixia d'anar a la llibreria algunes vegades i tal, li vaig demanar si el podia fer. I va fer un pròleg magnífic, també. Clar, per sort, en Ramon Nadal, que és qui ha editat el llibre, no ho hem dit, l'ha publicat
en Anna. És veritat.
Em va dir, ostres, aquests dos pròlegs són diferents, es complementen molt, per què no els posem tots dos? Els traduïm i els posem tots dos amb totes dues edicions. Jo vaig dir, ostres, també tens raó. Els hi vaig dir si els hi semblava bé als prologuistes, van dir que encantats, i els hi van posar tots dos. Són dues visions molt diferents, perquè un és vista Teroda per un sorià que queda parat, que un català pugui havent entès, ell mateix em sembla que en un moment diu, sembla que hagi entès perfectament l'ànima castellana a través de la natura, per dir-ho d'alguna manera, no? I en canvi el de la Montserrat Morera segueix més el fil de les estacions, la poeticitat dels poemes, perquè ella es va especialitzar molt en metàfores, fins i tot la tesi doctoral la va fer sobre metàfores, per tant es fixa més en aquests aspectes. Bueno, són anècdotes, però la veritat és que jo, pels pròlegs, per l'edició que em va fer en Ramon Nadal, per les il·lustracions, és un llibre que estic encantat, la veritat, i les crítiques que han començat a sortir són bones. El problema és que amb la pandèmia, com aquell que diu, no l'hem pogut ni presentar ni aquí ni pràcticament
ni allà
enlloc.
I ja que has dit de l'edició castellana, com s'ha rebut a Sòria un llibre en castellà però d'un escriptor català, o amb la pandèmia no pots ni
sí,
valorar-ho?
Sí, no, sí que puc valorar, perquè quan jo vaig tenir el llibre fet, vaig anar a parlar amb el regidor de Cultura de la ciutat de Sòria, el Jesús Várez, que és professor d'institut, ara està en excedència, i és una persona molt oberta, molt amable, que creu molt en la cultura, fan exposicions magnífiques també, que jo pràcticament, si puc, a l'estiu sempre les vaig a veure. Vaig anar a parlar i vaig dir, mira, he fet això. Bueno, s'ho va llegir, va dir, és que és preciós, encantat. L'Ajuntament de Sòria se'n quedarà 40 exemplars, em va dir, d'entrada ja. Dic, ostres, doncs perfecte. Diu, sí, perquè això per un cantó. I després, el poble, tot i que no el van poder presentar, perquè hi havia la pandèmia, es van haver de suspendre les festes d'estiu, i per tant estava tot tancat, clar, es va suspendre les festes d'estiu, però el Jesús Várez em va dir, el regidor de Cultura, la setmana de la poesia del mes d'agost, com que la fem a la Devesa, al Parque Cervantes, a l'Alameda Cervantes, que diuen ells, que és una Devesa central a Sòria preciosa, com que ho fem a l'aire lliure, farem els actes, amb tot el control i tal. Per tant, per què no el presentem? I em va dir, doncs endavant. Jo vaig dir endavant, i el van presentar. Va venir la televisió local, va venir la cadena SER, els diaris d'allà, se'n va parlar tant que la gent del poble van començar, ostres, bueno, tothom venia a casa a demanar-me si tenia llibres. Per tant, la rebuda ha sigut boníssima. No sé si podrem fer aquest estiu presentació al poble, no sé, però la rebuda ja, la que ha tingut la gent del poble i la... fins i tot em van dir, l'any que ve has de fer el pregó de festes del poble, tu.
Carai, Pere, ja vinga, pregoner ja de la festa major de Terol.
Exacte. Ai, ai.
Molt bé. Escolta, Pere, comences amb una cita del Brossa que diu que la poesia és com un joc, no? I la pregunta seria, ha sigut per tu escriure haikus? No, ja sé que la literatura infantil i juvenil té aquesta connotació juganera, no? Però crear-lo amb aquest tipus de poesia tan específica ha estat un joc o ha estat un hàndicap?
No, un hàndicap no, perquè jo sempre dic que m'ho pregunten moltes vegades a les escoles quan hi vaig, em pregunten o per què escrius o si t'agrada escriure. Jo sempre dic, si no m'agradés, com que m'agraden tant altres coses, m'agrada anar a nedar, m'agrada anar d'excursió, no ho faria, m'ho passo bé. Jo si escriure fos una tortura, que hi ha gent que ho diu, jo em deixaria d'escriure, però en canvi jo m'ho passo bé. Però aquí, fixa't, diu, la poesia és un joc, però la segona part per mi tenia tanta més importància que el joc, perquè diu, la poesia és un joc on, sota una realitat aparent, n'apareix una altra d'insospitada. I per mi els haikus ho són, això. La realitat aparent és una senzillesa que quasi bé dius, ostres, això sembla una cosa de criatures, perquè són tres versos de 5 síl·labes, són tan senzills aparentment els haikus que fins i tot, juntament amb els rodolins, avui dia és la poesia més treballada a les escoles. Però a darrere d'aquesta aparent senzillesa hi ha aquesta realitat insospitada, perquè tu vas llegint i dius, ostres, només amb aquests tres versos ens ha mostrat veritablement el despoblament total de l'hivern. Ostres, amb aquesta pinzellada ens ha donat els colors de l'estiu, que són el groc dels girassols o el groc del cànem, per exemple. Bueno, per tant, petits moments, però que amaguen una profunditat, em sembla, més per això, més que un joc, tot i que sí, per mi també és un joc, perquè escriure jo m'ho passo bé.
Molt bé, Pere. Ens queda poca estona, només una pregunta, a veure si pots dir-m'ho ràpid i podem llegir algun haiku. Jo penso que també en el llibre hi ha l'imaginari de la teva obra de literatura infantil i juvenil, papallones, lluernes, que a mi m'encanten com les fa servir, però també els infants, etc. És buscat aquest realisme també en els haikus?
A veure, clar, la vida és plena de vida, i la vida és els humans, per un cantó, i hi són, hi ha molts, hi ha pastors, hi ha els vells que ja no poden fer llenya, etc, no? Però també hi ha, al final també hi ha, lògicament, els animalons, que per mi, com que agraden tant als nens, els faig sortir molt en meves obres, però aquí també, perquè Sòria és una mena, podríem dir, de reserva natural en aquests moments. Jo l'estiu anant en bici quasi cada dia veig cérvols, veig voltors, veig les avotardes, els piocs salvatges, etc. És un esclat de vida en aquest cas.
Molt bé, no ens queda temps de llegir haikus, però sí que, si us plau, compreu el llibre i llegiu-lo, perquè és un tresor preciós. I com ha dit el Pere, cada haiku és una delícia, una meravella poètica.
Una delícia reunir-vos a tots dos, aquestes dues espases, aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca.
Moltes gràcies.
Pere Martí, moltes gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres, espero que us agradi. La parada, la gent que l'ha anat llegint i m'ha comentat, està contenta, jo també.